Bona nit, són les 10. El dirigent del Partit Popular de Catalunya, Josep Piqué, va manifestar una vegada més les seves discrepàncies amb la política parlamentària de la direcció popular. Això ho feia fa un parell de dies. Dubtar de l'autoria dels atemptats de l'11 de març i donar més credibilitat a un delinqüent que el ministre de l'Interior és una actitud política que mereix el rebuig de tothom. Ho hem vist al Congrés dels Diputats. Doncs bé, Piqué ha dit en veu alta allò que alguns dintre el seu partit també deuen creure. El que no sabem és quants són els representants de la dreta civilitzada al PP. Són molts? Són hereus de l'esperit de l'antiga UCD? O potser són pocs i potser la proximitat d'Aznar ha fet que canviessin? Potser són els nous profetes de l'extrema dreta amagats sota les sotanes episcopals els que han convertit el Partit Conservador en un partit de la rancúnia. Piqué s'ha desmarcat i no és la primera vegada que ho fa. I ja tenim les bateries de les lletres feridors de Madrid disparant contra ell i contra la seva altra bèstia negra, que és Ruiz Gallardón. Podria tractar-se, com acostuma a passar, d'una picabaralla cortesana de Madrid, però aquest cop no és del tot així. Ara fa uns dies, el diari ABC, una publicació que representa des del segle XIX la dreta de tota la vida, es despenjava amb una duríssima editorial contra la política del PP, aduint que el periodisme groc no podia arrossegar un partit que pretenia tornar a governar i carregar-se de passada les institucions i el famós sentit d'estat. Era una editorial de referència que indica el malestar dels inspiradors de l'Espanya conservadora. Piqué ha tret el cap per recordar que no tot el PP és igual. Però, clar, les minories, en temps de totalitarismes, no tenen gaire futur. En tot cas, aquest petit gest és al capdavall allò que ens permet considerar encara Josep Piqué un polític amb el que no tan sols es pot parlar, sinó el que molta gent dintre del seu partit hauria d'aprendre a escoltar. Això sí, una cosa no treu l'altra. Som en campanya electoral catalana i Piqué avui ha tret el tema de la immigració per tal de fer-se un lloc al sol. El recordarem per la seva actitud valenta en el seu partit, però també el recordarem per fer equilibris al caire de la demagògia, com ha fet avui, parlant de delinqüència i d'immigrants.
Nanega Mekine la mangi yoda Silvijava paloro.
Continuem aquí al Cafè de la República, ara són les 10 i 3 minuts i recordeu que avui encara teniu temps de felicitar les persones que es diuen Mateu o que es diuen Jonàs, aquell senyor de la balena, vaja. Avui fa un any parlàvem del senyor Rajoy. Rajoy deia que el PP no veia bé l'OPA de gas natural. Mira, això ja ho sabíem. Però és que això ho va dir a la seu de la Caixa, davant del senyor Fornés, eh? Recordeu que demà haureu de felicitar el senyor Luis Ronaldo Nazario de Lima, també conegut com a Ronaldo, que fa 30 anys, i la senyora Marta Luisa, que és princesa de Noruega i que en fa 35. Demà serà un bon dia per escriure un pregó plurilingüe amb totes les llengües que coneguem i sortir al balcó de casa nostra a recitar-lo per veure quanta gent ens entén i s'atura a escoltar-lo.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
Doncs bé, coses que s'han dit avui, s'han dit paraules que feia temps que no sentíem, com per exemple la paraula babalà. Maragall ha fet una definició així de precisa del català Montilla.
Pepe, tens el caràcter català.
I ara us ho demostraré.
No parles per parlar, no dius paraules sobreres, no parles a la babalà.
Doncs bé, no parla per parlar, doncs pressupostos al sac i ben lligats, no?
Estoy convencido de que los presupuestos tendrán los apoyos parlamentarios suficientes que permitan su aprobación.
Però una cosa és parlar i l'altra és fer números. Antoni Castells els ha fet.
Jo ja vaig dir en el seu moment que a mi em semblava insuficient aquesta quantitat, la de 400 milions que va sortir en algun moment, efectivament. Sí, sí, em sembla insuficient.
Xavier Trias carrega contra Esquerra per no anar al pregó de la Lindo.
La identitat no es defensa no anant al pregó. La identitat es defensa quan tens força, sent efectiu i treballant. No bla, bla, bla.
sí, babalà i bla bla bla. El regidor Narváez, disposat a passar l'escombra a la Mercè.
En el moment que acaba una festa, el servei de neteja doncs estarà allà esperant que acabi, minuts abans, per intervenir de forma immediata.
Immediata. La Conselleria de Medi Ambient, per la seva banda, va apagant llums.
Un hotel de carretera, si està obert tota la nit, pot tindre un rètol encès tota la nit. Però una benzinera que tanca a les 11 ha de tancar el rètol de la benzinera.
El senyor Zaplana diu que ai, si fos ministre de l'Interior. Doncs mira, Cebes ho va ser i no sembla que servís de gaire.
Si yo fuera ministro del Interior, yo estaba en la Cámara mañana, pero para dar una explicación, porque la acusación es gravísima y lo que hay detrás de la acusación.
I l'actual ministre de l'Interior, el senyor Pérez Rubalcaba, vol recordar que no hi ha lloc a Canàries per l'immigrant del Cayuco.
Las mafias lo que les dicen a los inmigrantes ilegales es si llegáis a Canarias os quedáis en España y por tanto en Europa. Y ese discurso hay que quebrar.
No parlis a la babalà, tu, ara, Xavier, i explica'ns què s'han perdut els oients.
Molt bona nit, senyor Joan Barril. Doncs avui podríem dir que la gran protagonista, al marge del programa, ha estat la Paula Molés, la nostra governanta, també coneguda com a Mou,
sí.
Que algun dia explicarem el perquè. Doncs això que dic, que ha estat la gran protagonista. D'entrada perquè aquesta tarda la redacció estàvem allò debatent una mica això de la contaminació lumínica, que si és poc segur tancar la llum de la benzinera encara que estigui tancada i així, però ella tenia una fixació i estava preocupada per si la Generalitat fa tancar els llums del Tibidabo per la nit. Cosa que ens ha sobtat a tots.
Ens ha sobtat a tots vosaltres perquè jo estic amb la Paula i no vull que em tanquin les llums del Tibidabo de nit.
No, no ens ha sobtat que es preocupés per això, sinó que es preocupés ella per això.
Ah, molt bé. Home, perquè és bonic, perquè es veu de lluny, perquè és un punt de referència, no?
A part d'això, també ens ha sobtat una frase que ha dit, que jo encara no l'he acabat d'entendre, que ha dit, aquí m'estic convertint en la dona que mai he volgut ser. Tu has entès per què ho deia, això?
Sí, perquè a vegades hi ha males companyies, ja ho entenc. Què més?
Una altra cosa que s'han perdut els oients, però no del tot, que els que ens escoltaven no, ha estat la Paula Molés entrant durant l'espai del temps per explicar-te no sé què, els micros s'havien quedat oberts, tu li has dit alguna cosa, s'ha sentit un tros del que deies, i el Jofre Genué interrompent, deies? I la teva explicació ha estat genial. Badava.
És que era veritat.
Sí, sí, però crec que els oients tenien dret a saber què ha passat, perquè doncs... clar, ho han sentit, i què vol dir això que badava?
Doncs badava.
Doncs al darrere hi havia tota aquesta història de la Paula Molés entrant. Deixem la Paula Molés, parlem de l'altre protagonista del dia, que ha estat el Pere Portavella, el director de cinema.
Sí.
Així, de les primeres preguntes que li has fet, has estat, doncs, ha estat d'ànim davant de les eleccions, senyor Portavella, i la resposta m'ha agradat molt, perquè ha dit, si fos un espectacle, no hi aniria.
Sí, sí, és demolador.
Però volem dir també que si no fos un espectacle, que no ho és, hi anirà. És a dir, que ell complirà amb els seus deures cívics, però que no veu que no li agrada gaire com està el panorama en general. En canvi, s'ho ha passat pipa escoltant el president Maragall dient això de no parles a la babalà. Quan hem posat el tall a primera hora, ell reia molt, així per sota el nas. Ens ha parlat de la pel·lícula que està fent, que està preparant, que no he arribat a captar si ens explicava de què anava o no.
No ens ho ha explicat, ha dit que estava buscant localitzacions i que les localitzacions eren escorxadors.
La matança de Texas 14?
No sé.
També ens ha explicat que encara no ha anat a veure la pel·lícula Salvador, del Manel Huerga, però que hi anirà, entre altres coses perquè aprecia molt aquest director. D'aquí ha sortit que es va mobilitzar contra la pena de mort de Puig Antic. Ha estat una persona sempre molt compromesa, el senyor Portavella. I a partir d'aquí he de reconèixer que els oients s'han perdut el David Guzmán entrant al control i explicant-nos les seves peripècies tècniques a l'acte on ha anat avui. No l'he acabat d'entendre, però la seva xerrameca ens ha fet que ens costés una mica seguir el fil de l'entrevista. És a dir, que si el senyor Portavella ha dit alguna cosa molt important i no la destaco, sàpiga tothom que és per culpa de les peripècies tècniques que ha hagut de passar avui el David Guzmán. Però no només d'això, sinó perquè més endavant ha arribat l'Arcadi Oliveres. I com que avui he arribat amb una mica de temps, ha vingut allò sobrat de temps, també ha entrat al control. Què ha passat? Que aquelles alçades allò ja semblava el camarot dels germans Marx.
Doncs sí. Doncs mira, et diré una cosa, perquè la Tailàndia que hem parlat amb l'Arcadi ja ho anirem parlant, però acabem de parlar d'això del Tibidabo il·luminat, no?
Sí.
Doncs ens acaba d'arribar ara un mail d'aquests que diu que això del Tibidabo no s'il·lumina perquè sí, sinó que hi ha una associació que paga 12 euros l'hora perquè s'encenguin els llums de la basílica aquesta, del temple expiatori del Tibidabo. Xinean Calés, allò no funciona. I el que vol aquesta associació, que es diu Associació Amics del Temple del Pirillabo, volen que això, vaja, que no tinguin que ser ells els que rasquin la butxaca, sinó que hi hagi una ajuda municipal o...
Sí, sigui, doncs no? Com no imaginem com el que faran és apagar els el llum.
Doncs això, vaja, tan maco que és això de veure-ho, allò que li preocupa la Paula Molés, ja ho saps, Paula, 12 euros, una horeta, i tindràs el...
Jo he de reconèixer que des de casa el veig, el Tibidabo.
Doncs algú paga perquè tu ho vegis, eh?
I et fa molt maco, il·luminat.
Deixem-ho, doncs, aquí. Anem a sentir què ens diu en Jofre Genué. Ara no badarem, eh? Bona nit, Jofre.
Bona nit. Ja veig que no m'escoltes normalment gaire, eh?
No, és que ja et dit que era el...
Això del temps no t'interessa.
El camarot dels germans Marx, i tenint en compte que hi havia Pere Portavella, em va dir, millor dit, això de Marx. Què més? Com tindrem el dia d'avui?
Bé, també ho entendria, perquè per donar males notícies, que és el que estem anunciant malauradament per aquest cap de setmana, i és que, sobretot a partir de diumenge, s'acosta una depressió que ara com ara els mapes indiquen que s'ubicarà sobre del Mediterrani i ens afectaria de ple entre diumenge i dilluns. Però, de fet, demà ja notarem com el temps es complica, el cel es presenta ja en aquests moments força tapat, està arribant un front, aquesta nit començarà a repartir algunes pluges, sobretot a l'interior del país. Les més importants en el vessant sud del Pirineu, amb vents de sud marcats a les zones altes de muntanya i també una situació marítima alterada. Demà la jornada pot ser força tapada, amb ruixats dispersos, sempre insistim més probables aquestes precipitacions cap a l'interior, i en tot cas a últimes hores podrien obrir-se algunes clarianes, una millora transitòria, perquè com dèiem, al llarg del cap de setmana els núvols continuaran sent protagonistes, amb ruixats irregulars, no ha de ploure sempre, totes les hores, però sí que el temps serà força insegur, molt probablement diumenge els ruixats siguin en tot cas més continuats i més probable sempre cap al litoral i al prelitoral, on localment podrien ser intensos.
Gràcies, Jofre. Fins demà.
Fins demà.
Bernat Soler, com anem?
Molt bé, com tenim els tailandesos?
Els tailandesos, ara estava pensant en ells, eh? Amb aquest rei que es diu Bhumibol.
Sí.
I la seva senyora, que es diu Sirikit.
Sí, són...
Jo no recordo, tinc una cosina que té gats, gats siamesos, i un d'aquests gats es deia Sirikit, ja no deu viure.
Bhumibol és més nom de xutxeria, no? D'aquestes coses dolces que venen.
Sí, sí. Bé, doncs, és
l'aportació que a hores d'ara podem fer.
No hi ha equips de futbol a Tailàndia?
Doncs sí, sí. El que passa que no sé si és l'esport més popular d'allà. Hauria de mirar-m'ho. Sud-est asiàtic...
No és que plou molt, eh?
Sí.
Quan ve el Monjó plou molt.
Sí, Tailàndia... Sí. No sé, em saca la boxa i aquest tipus d'esports més de lluita els agrada.
Bé, és evident doncs, que avui, en els millors anys de la nostra vida, no parlarem del futbol tailandès.
No és la intenció.
Ja m'ho imagino.
Tot i que ja saps que sempre estem oberts a qualsevol notícia, evidentment, si es produís una notícia durant el transcurs del programa que afectés aquest àmbit, no podríem evitar referir-nos-hi. No, bàsicament ja ens situarem en el partit que el Barça jugarà diumenge davant del València, és un dels partits més importants del poquet que portem de temporada i, per tant, l'analitzarem per totes bandes i ho farem, per exemple, també amb l'entrenador del València, amb el Quique Sánchez Flores.
Escolta, per cert, que demà és l'aniversari de Ronaldo. Fa 30 anys.
Sí, 22 de setembre.
Efectivament.
No va ser... No serà el 20 de setembre, és demà.
Demà sí. El felicites. M'han dit que pesa cada vegada més aquest noi.
Home, sí, és un problema. Bé, un problema. El fet que l'acompanyen els darrers anys de la seva carrera, que per ser un esportista d'èlit, doncs pateix una mica de sobrepès.
Ja.
Però jo considero que tot i així continua sent un excel·lent futbolista.
Com és possible que un esportista pateixi sobrepès? Perquè jo pateixo sobrepès i em diuen fes esport.
Doncs perquè no es cuida tal com s'hauria de cuidar. Potser no té una alimentació prou equilibrada i potser tampoc s'entrena tant com s'hauria d'entrenar. O, escolta, simplement doncs, té la...
Sí, la complexió, sí.
Exacte.
Molt bé. No, és que volia saber si tindria alguna possibilitat d'algun dia semblar-me a Romario.
A Ronaldo.
Ah, i a Ronaldo, sí.
Sí, 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 jo crec que sí.
Prenent una mica el sol, doncs sí.
T'hauries de rapar una miqueta, també. Més coses, continuem parlant de tot. És que en parla tothom de tot. Samuel Eto'o és l'home de la setmana, no només pels afers que l'han implicat certes polèmiques i que hem resolt ja en aquesta casa, sinó també doncs, perquè tothom ja el veu com el jugador que guanyarà la pilota d'or. Avui escoltarem una gran quantitat de veus de gent del futbol de tota la Lliga Espanyola que parlen d'això i que l'anomenen com el millor futbolista de l'any. Per cert, una notícia curiosa però important alhora. Està previst que el dia 10 d'octubre, que és un dimarts, es pugui jugar a Barcelona, concretament al Camp Nou, un partit amistós entre les seleccions del Brasil, sense Ronaldo, per cert, que no l'han convocat, i l'Equador.
El 10 de?
Octubre.
I això quin dia de la setmana serà?
És un dimarts, però és un Brasil-Equador. No,
i a quina hora?
No ho sé.
No, sigui, només Brasil-Equador, no el retransmetrem.
No tenim per què, no acostumem a retransmetre partits del Brasil i de l'Equador. No pateixis, no pateixis.
Són viciosos, ja veuries.
Més coses. L'Espanyol està de pega amb les institucions que regeixen el món de l'esport. De moment, el comitè d'apel·lació ha rebutjat el recurs per allò de la Supercopa recorrien perquè no estaven d'acord amb l'alineació de dos jugadors al Barça. De moment, els hi han tombat. Més coses, però com sempre dic, a partir de les 11 t'ho explico.